En el repàs que estem fent a les candidatures dels partits polítics per a les eleccions generals, el diumenge estem cridats a les urnes, repassem també les propostes de Sumar Compromís. Carles Navarro Cueva, què tal? Bona vesprada.
Molt bona vesprada i moltes gràcies per convidar-nos.
Candidat, com diem, de la coalició Sumar Compromís, activista en defensa també de la sanitat pública, metge rural. Quines són les aspiracions, Carles, que tens i que et porten a presentar-te aquest diumenge?
Bé, nosaltres la principal aspiració és millorar la vida de la gent. Traslladar aquesta problemàtica que també conec jo a la consulta i que m'han traslladat els meus pacients durant aquests anys, després a assolir una altra sèrie de respostes, de millores, val? És en aquest cas, passant de la consulta de medicina familiar abans, ara traslladar la meva feina al Congrés dels Diputats, i per això és el que estem així. Vull dir, jo estic molt content, molt il·lusionat de que hagin pensat en mi, en el meu perfil professional, això, per a traslladar les propostes de Compromís Sumar ara al Congrés dels Diputats, i en això ens anem a dedicar.
Podem va obtindre un diputat, un representant per la província de Castelló. Igual ara el resultat seria ja positiu. L'objectiu és millorar-lo.
Òbviament, nosaltres eixim sempre a guanyar, a millorar la vida de la gent, i per tant això vol dir que la nostra força a Madrid tinga que ser forta. Òbviament, sabem el moment polític en el qual ens encontrem, i nosaltres el que anem a disputar és que ese cinquè escó, que molt probablement quede en disputa entre Compromís Sumar i Vox, caiga de part nostra.
Ens ha parlat de millorar la vida de la gent. Dins d'aquest objectiu, quines són les prioritats?
N'hi ha moltes prioritats, val? Però des de qüestions més pròpies nostres, que recalque, dins de l'acord que s'ha trobat entre Compromís, Sumar i les 15 diferents organitzacions del conjunt de l'Estat, és traslladar una agenda valenciana que serà defensada per tots els diputats i diputades arran de l'Estat. Per exemple, nosaltres traslladarem una altra volta la problemàtica de tindre una finançació justa per a la nostra regió. Val? Això després tindrà que ser defensat també en la resta de companys que conformen el grup de Sumar, val? Això, òbviament, parlem de qüestions econòmiques que milloren directament la vida de la gent, perquè al final tot el món sap que si no tenim un finançament just, després els serveis públics no se poden assolir. Però no solament això, nosaltres també som l'única força política que podem dir de totes que la crisi climàtica és una prioritat per a nosaltres, per tant, la transició ecològica està al capdavant de les nostres prioritats, però també nosaltres tenim en compte que així, concretament, a les nostres comarques, ja ho estem veient aquestes setmanes que hem recorregut comarques i pobles que estan veient-se afectades per una localització irracional d'esta transició energètica, nosaltres també diem que des de Compromís Sumar apostem fermament per una transició ecològica que haurà de ser justa socialment, però també territorialment.
Del territori. Vostè és metge, és al món rural, per tant, coneix molt bé els pobles, coneix molt bé la problemàtica que tenim a la província de Castelló i el risc que hi ha de que gran part dels municipis que composen el nostre territori puguen desaparèixer. Vostè formula propostes al seu partit, li ha dit, i podríem fer això per a evitar que els pobles tinguin que tancar la persiana?
Clar, jo, efectivament, com tu bé dius, jo vaig fa 7 anys ja, quasi, que vaig acabar l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària, i des de llavors la pràctica totalitat de la meva activitat assistencial ha sigut en pobles de xicotet tamany de la nostra província. He estat a l'Almillars, a l'Alcalatén, ara estic concretament a l'Almaestrat, i sí, efectivament, són tots pobles en risc de despoblament, unes problemàtiques que la gran majoria són comunes, i sobretot és la manca de serveis més bàsics. Vam veure també en la polèmica dels caixers automàtics que, no, tot i que s'havia arribat a un acord, després no se materialitzava. Però no solament això, sinó que ens trobem així una situació me vas a permetre que explique un exemple molt concret i molt clarivident. Jo mateixa, dins de la meva consulta de Tírits, jo no tinc cobertura al mòbil. Això no pot ser. I no estic en un edifici aïllat fora de a la muntanya, no, no, estic. Qui estiga a Tírits sap perfectament que el consultori compartís espai en l'Ajuntament. Mm. Bueno, doncs dins de la meva consulta no n'hi ha cobertura. Jo, si tinc que fer... I bé, ara que hem vist en la pandèmia i que hem de fet moltes consultes telefòniques i això, bueno, doncs tu cridaves a la gent i moltes vegades que dins de sa casa no tenia cobertura. Bé, se va arribar a un acord d'una llei de telecomunicacions que tenia que assegurar precisament això, que les comunicacions arribaran a tots els ports, perquè després, a l'hora de passar la factura, ahí sí que arriba tot el món. Però després els serveis, mos estem trobant això. Efectivament, diu, escolta, és que jo pague la factura igual com un del centre de la ciutat, però el servei no m'arriba. Bueno, pues això són també qüestions que s'han de portar a Madrid per a vetllar que els interessos de tots els veïns i veïnes siguen iguals d'on igual on visca. Perquè això, si no, hem insistit en tota esta campanya, la inequitat territorial, i no pot ser que n'hi haga una ciutadania de primera i una ciutadania de segona.
En infraestructures, caldria millorar-les? Què caldria fer?
Nosaltres estem plantejant una i altra vegada. Cal millorar les infraestructures, òbviament. Una de les qüestions capdals és el tema de les connexions per tren. Bueno, què anem a dir? Anem en l'any 2023 i pareix mentida que en l'any 23 són de les qüestions que, en comptes de la tecnologia, els avanços i tal, en vez de reduir temps, a nosaltres cada vegada costa més, per exemple, anar de Castelló a València. Com és possible això? Arribarà un moment que serà més ràpid fer el trajecte entre València-Madrid que Castelló-València.
Pràcticament és el mateix.
Efectivament. I això és una de les qüestions més gràfiques que tot el món entén. De fet, costa molt més, per això, si vas agarrar l'AVE tantes freqüències...
1:40 entre Madrid i València, hora i mitja pot arribar a quasi a València.
Correcte. Això no pot ser. Nosaltres també portem, recorde i insistís, en aquesta agenda valenciana pròpia, retornar el control de les rodalies i, a més, adequar-les a les necessitats de la gent. Perquè, pues, si nosaltres coneixem les problemàtiques que tenen, pues, nosaltres també trobarem aquestes solucions.
En el millorar la vida de la gent que deia al principi, s'ha perdut poder adquisitiu. La inflació, les hipoteques més altes, els sous no pugen al mateix ritme. Què es proposa per aconseguir evitar que continuï aquest empobriment de la gent?
Així podríem estar pràcticament tot el matí parlant d'aquestes propostes, però per aterrar un poquet. Jo crec que tot el món visualitza molt clar que ha sigut l'entrada al govern de Yolanda Díaz el que ha permès pujar el salari mínim en el rebuig de tota la banca dreta. Els ho recordarem, ¿vale? Segons ells, ara que quan tornen a... si guanyen les eleccions, què voldran? Tornar al salari mínim anterior del senyor Rajoy? És de 700 euros? Voldran tornar allí? Bé, ens van dir que si pujàvem els sous, afonaria l'economia. Allí estan les dades econòmiques. No és aixina, les dades macro no és aixina. La gent comença molt a poc a recuperar el poder adquisitiu, tot i... Per això, els dubtes que també ha plantejat moltes vegades el Partit Socialista, per això, pujar les pensions, pujar el salari mínim, regular el mercat de vivenda, això, cada vegada hi ha una problemàtica que pareixia que solament era de les grans capitals, per exemple, Madrid, Barcelona, València, ja l'estem veient també a la nostra ciutat, qualsevol jove que vulga emancipar-se, veu també que si vol anar a buscar el mercat de lloguer, el que fa 5-6 anys costava 300 euros, ja estem en mínim 600 euros, 700-800, això ja està passant a casa nostra. O sigui, ja és un problema de Airbnb, de la gentrificació de Madrid, de Barcelona, no. Això són qüestions que ja està a casa nostra i que, per tant, nosaltres hem de dir que, clar, i aquests problemes que els coneixem, que els sentim, que li posem nom, cognoms, cara, com per exemple jo poso nom i cognoms, cara, a la gent que té problemàtiques i han acudit a la meva consulta, i després això repercutís a la seva salut, pues nosaltres després els anem a oferir a aquesta problemàtica solucions.
Dos sectors importants per a la província, ceràmica i el camp, el taulell i la taronja. Què es pot fer per a evitar la seva desaparició, per exemple, en la taronja, o ficar en risc els llocs de treball que està ocorrent al taulell?
El primer, escoltar. Vull dir, quan hi ha una problemàtica, per exemple, comencem en la qüestió del taulell. La crisi del taulell no ha sigut una problemàtica directa del funcionament d'aquest sector. Ha sigut una qüestió aliena, externa, podríem dir dues qüestions, val? La crisi en el nord d'Àfrica, la guerra d'Ucraïna, que òbviament això ja és molt més complicat, perquè òbviament ve pues, una situació que tu no esperes, però el que sí que has de fer és, bé, quan hi ha una problemàtica, actuar sobre ella. I, ahí insistim, tant Marisa Saavedra de Unides Podem com Joan Baldoví se van deixar la veu per a dir les ajudes han d'arribar ja, no prometer-les i després a veure quan arriben. De fet, aquests dies també m'apareixia allí que encara n'hi havia unes queixes per el retard d'això. Bueno, pues nosaltres diguem, vale, els problemes s'han d'afrontar quan apareixen, de manera immediata. Tema del sector primari, també, tema una qüestió molt ampla. Nosaltres el primer que diríem és n'hi haurà que respectar les regles de joc europees, no? Hi ha una normativa europea que regula el sector, n'hi haurà que dir que això se regule, no? Vull dir, el que no té sentit, i així estem a Vila-real, però també en Nules i demés, també n'hi haurà que parlar de per què grans productors, grans terratinents d'ací, ja fa anys que han traslladat la seva producció al nord d'Àfrica. Entonces no té massa sentit si nosaltres així tenim, compte ahí, jo sempre ho dic el mateix, les exportacions valencianes, en este cas de Castelló, són molt valorades en Europa. Ahí està, el preu. Vull dir, qualsevol que va un poc de turisme a nivell d'Europa, tu vas per allí, i la veritat que fa goig quan tu vas a un mercat i veus la clemenula i demés, però a quin preu està pagant-se allí?
El doble o el triple, quasi.
Clar, vull dir, i està posat allí com un...
I al productor, cosa... productor li cobra el mateix que la vena CIA, que són 15 cèntims o poc més.
Exacte. Vull dir que tota aquesta qüestió, ahir n'hi ha moltes qüestions, però sobretot la cabdal és un producte d'alta qualitat, d'un valor objectivament molt important. Tornem a insistir, vas a Europa, vas als mercats i està com un producte de luxe. Bueno, pues nosaltres que aquest producte de luxe, per lo menos que la gent puga viure dignament en produir aquest producte.
Carles Navarro, candidat de Sumar Compromís al Congrés dels Diputats, moltíssima sort per al diumenge, moltes gràcies, i a veure a partir del dilluns també com compaxina la seva tasca com a metge i el Congrés dels Diputats.
Moltes gràcies, de veres. Moltes gràcies.